revolución sexual.
Daniel, per molts anys, demà faràs 18 anys, per tant, benvingut a la vida adulta.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
A votar amb responsabilitat.
Ara! Millors, eh?
Tu més, Ariol. De part de la Nora, la Irene i la Fina.
Moltes gràcies.
Adéu, adéu. Adéu. Aconseguiràs tot el que et proposis, ja ho veuràs.
Com el Manu amb les orgies.
Vosaltres també.
El Manu no, ja t'ho dic. Adéu, Manu.
Adéu, Manu.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Atenció a la dada. Un de cada quatre catalans viu en risc de pobresa o exclusió social. Aquesta és la xifra que ahir es presentava a l'Institut d'Estadística de Catalunya. Analitzava tres realitats. La pobresa monetària, la privació material i social i la baixa intensitat laboral. És a dir, mesurava qui ingressa poc, qui és el que no es pot permetre allò més bàsic i qui treballa menys del que voldria o necessita. Per això és una estadística molt alarmant, perquè analitza la pobresa, la manca de mitjans, en la seva totalitat. I el resultat de l'últim any és un toc d'atenció importantíssim. Quan podem fer gala de les inversions estrangeres o dels rècords turístics, ho fem ràpid. Però quan el mirall ens torna a posar aquesta imatge, també cal tenir la valentia d'afrontar-la. Perquè darrere del percentatge hi ha una realitat que és asfixiant. Parlem d'un 16,8% que no pot mantenir casa seva a la temperatura adequada. Hi ha un 29% que no es pot permetre ni una setmana de vacances a l'any. Però hi ha una dada que trenca encara més el contracte social. Treballar ja no garanteix sortir del pou. El 16,4% de les persones que tenen feina estan ara mateix a Catalunya en risc de pobresa. Per tant, vol dir que ja no n'hi ha prou per arribar a final de mes. I si mirem al futur, el paisatge tampoc és gaire il·lusionant. La pobresa infantil, fins als 16 anys, s'ha disparat fins al 36,1%. Una xifra que amenaça de condemnar el futur de les properes generacions. Les dades de l'IDESCAT mostren una altra realitat també que ens incomoda, i és que la pobresa té cares diferents segons el passaport. Entre els que tenen nacionalitat espanyola, el risc se situa al 17,2%, però entre els estrangers, la xifra es dispara al 48,6%. Gairebé la meitat dels nouvinguts viuen al límit. Totes aquestes dades es presenten també amb una dualitat complicada d'assumir. Per una banda, aquesta macroeconomia que ens diu que la renda mitjana de les llars ha pujat, per tant que l'economia va creixent, però la realitat també ens mostra que la desigualtat i la pobresa també ho han fet. Per tant, el país potser genera més riquesa, però es reparteix pitjor a les butxaques dels ciutadans. Avui expliquem que els bancs espanyols, els principals bancs espanyols, van guanyar l'any passat un 7% més que l'any anterior. És un benefici rècord. Catalunya, per tant, segueix sent una nació europea puntera a molts nivells i els nostres serveis públics estan aguantant ara mateix aquesta tensió. Però la tendència que avui expliquem és inequívoca. En indicadors d'igualtat ens estem allunyant dels models del nord que volem emular i ens apropem més cada vegada més perillosament a les xifres de Grècia, de Romania o de Bulgària. Una societat on es fa difícil cobrar les necessitats bàsiques és, per definició, una societat injusta. I de ben poc serveix créixer si deixem de banda un quart del país literalment a la intempèrie.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és divendres 6 de febrer de 2026. Ens hem despertat amb 4 graus a Planoles, al Ripollès, 8 graus a Serós, al Segrià, i 13 graus a Vilassar de Dalt, al Maresme. Amb cel serè gairebé tot Catalunya, amb algun banc de boira molt puntual, restes de núvols a l'Alt Pirineu, però amb previsió d'un dia de sol. Amb vent encara a la meitat sud, anirà perdent força, i a l'espera que apareguin alguns ruixats de tarda a la zona del nord de les comarques de Girona, poca cosa, molt puntuals, i també algunes precipitacions aquest vespre i nit per l'oest de Catalunya. A l'espera d'un dissabte que tornarà a ser força assolellat en general, però d'una nova borrasca que la nit de dissabte a diumenge ens creurà, és la borrasca Marta, deixarà pluja bona part del país, i un diumenge més variable, amb núvols i clarianes i encara restes d'algun ruixat al nord-est.
Ara són les 8 i 4.
hi ha acords que no s'han complert, hi ha acords que estan damunt la taula pendent de resoldre, i bueno, ja veiem últimament com va el país, que tot va molt a poc, el camp no es pot anar a poc, s'ha de treballar, s'ha de continuar.
I avui ens despertem molt pendents de les tracturades dels pagesos d'avui. D'aquí a pocs minuts amb nosaltres el conseller Òscar Ordeig respondrà a les demandes que fan, entre altres, Revolta Pagesa. Sentíem un pagès, Joan Regolf, el sentíem aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Volen arribar fins al centre de Barcelona com fa 2 anys. I per això s'han organitzat 9 columnes que tenen previst arribar al migdia al Departament d'Agricultura, a la Gran Via de Barcelona. Les columnes estan previstes des del Bages, el Berguedà, Osona, Girona, el Vallès, l'Amposta, Mora d'Ebre, Tarragona i Molins de Rei. Anem en directe a l'inici d'aquestes tracturades. Comencem per Vilobí d'Onyà. Laia Claret, bon dia.
Bon dia. Aquí s'hi han reunit una 20ena de tractors, més alguns cotxes i furgonetes. Estan baixant per la Nacional 2 i vies secundàries i es reuniran amb els de Granollers. Aquesta columna entrarà a Barcelona per la Meridiana. La part institucional de Revoltes, el Gremi de la Pagesia i el portaveu Jordi Ginebreda explica per què tornen a Barcelona.
Surt, anem a celebrar l'aniversari i anem a Barcelona, que és allà on hi ha el gruix de la ciutadania catalana. Anem a els explicar qui som, què fem i per què protestem, i que la nostra protesta no és només nostra, sinó que també és seva.
Fa 2 anys avui que es va constituir Revolta. Seran davant del departament fins diumenge.
Anem ara a Sant Fruitós de Bages. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia. Aquí encara no ha arribat ningú. Han convocat cap a 8:45, però ja hi ha molts pagesos, es consta, en ruta venint cap a aquest punt. Pagesos de diferents punts del Bages, del Berguedà i del Solsonès que han matinat avui més del compte per avançar feina i així poder anar plegats cap a Barcelona, que fan la C-16 per recordar la importància del sector primari, com el Joan Rius de Castellfollit, que té vaques i vedells.
Doncs ara anant cap allà ja. Avui ens hem hagut de llevar d'hora per arreglar el bestiar, però bueno, tot sigui per la causa i per lluitar. Però sí, sí. Suposo que la resta de gent també ha hagut de fer una mica igual, no? Intentes organitzar-te les feines, deixar-ho tot una mica arreglat per poder-hi ser temps, no?, les concentracions.
Abans d'entrar a la capital, el que faran és ajuntar-se amb ramaders i agricultors de la resta de la Catalunya central, d'Osona, el Lluçanès i el Moianès.
I última connexió també a les Terres de l'Ebre, a l'Aldea. Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia, Ricard. Sí, aquí han sigut els més matiners. Han sortit cap a 6:45, provinents d'aquí del sud del país, cap al Camp de Tarragona. Ara ja s'han ajuntat amb els pagesos d'aquesta zona. Tots van cap a Barcelona. Com a mínim, aquí al sud del país, la imatge no és com la de fa 2 anys. Aquí no hi ha hagut la imatge de tracturades, de tractors reunits, bàsicament perquè els organitzadors també així ho tenien previst i ens comentaven que els tractors que vagin cap a Barcelona aniran de punts més propers a la capital catalana.
A Catalunya Ràdio seguirà minut a minut aquestes protestes i també en parlarem, com dèiem, amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
Recordem què és el que demanen exactament els pagesos.
Ara fa 2 anys, aquelles tracturades massives que deies es van acabar perquè el govern es va comprometre a reduir la burocràcia, controlar els animals que fan malbé les collites, com els conills, o aplicar millores fiscals, ja ho direm, per exemple, amb el combustible. El que diuen, com sentíem abans, és que no s'ha avançat prou. Aquest és el so d'una protesta tot just abans d'ahir a Lleida. Unió de Pagesos va cremar papers i un arbre que havien fet malbé conills i ho va fer davant mateix dels serveis territorials d'agricultura a la capital del Segrià. Hi ha una altra qüestió de fons dels pagesos, que és el famós acord que elimina els aranzels per les compres entre la Unió Europea i aquest bloc que formen, per exemple, l'Argentina o el Brasil, que es diu Mercosur.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, the bond between Europe and Mercosur countries.
Els pagesos temen que aquest acord farà que aquí entri vedella o sucre molt més barats. El pacte, ara, recordem que se l'ha de mirar la justícia europea, ho va aprovar l'Eurocambra. Unió de Pagesos ha demanat per carta als partits catalans que impedeixin l'aplicació provisional d'aquest acord, com defensen alguns governs, entre ells l'espanyol.
Aquest és un dels temes del dia que seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio. L'altre continua sent el caos a Rodalies.
Més o menys. almenys els trens que han de circular s'està complint, es pot dir alguna incidència puntual. Martorell i l'Hospitalet, el que es deriva al viatge és altres mitjans de transport, línies de bus, tram, ferrocarrils, metro, cada població la seva millor opció, perquè considerem que és la millor alternativa per al seu desplaçament durant el dia d'avui.
És el diagnòstic de cada matí del portaveu de Renfe, Antonio Carmona. Els problemes del servei de Rodalies, que fa més de dues setmanes que s'arrosseguen, s'hi ha d'afegir també un altre tall. No hi ha trens a l'R4 entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat per un despreniment a Sant Feliu.
Sí, despreniment d'un terraplè de les obres del soterrament del tram. En aquell punt les vies es fan servir actualment, transcorren per damunt d'aquest terraplè. Aquesta nit, el més nit de 3Cat Info, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, deia que la idea era reparar el despreniment durant aquesta nit passada, però que l'alteració del servei segurament s'allargaria una mica.
Aunque la obra termine, y esa es la previsión, porque van a trabajar toda la noche, pero es necesario después hacer algunas comprobaciones y, por tanto, eso llevará un tiempo.
Recordem que Renfe ha informat que no ha tingut temps material de posar autobusos i, per tant, recomana als usuaris d'aquest tram entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat que facin servir el metro, el tram o els ferrocarrils.
I, a banda d'això, la bona notícia de les últimes hores és que el túnel de Rubí ja està obert. Sonaven els primers trens de mercaderies que hi han pogut circular.
Sí, fins ara no hi havien pogut passar, la qual cosa suposava la pràctica tallar el transport ferroviari de mercaderies que quedaven aturades o al port o a la frontera amb França. El restabliment del servei s'haurà de fer compatible amb les obres que continuen a Rubí per reforçar l'estructura que ha quedat erosionada.
Algunes empreses com Rail Cider Mediterráneo, que ha acumulat 24.000 tones de cera a Portbou pel tancament del túnel, es queixen de falta d'informació. Així ho deia ahir en aquest programa el director general Pablo Antolín.
No sabem si podem circular durant 3 dies, 10 hores o 20 dies. No sabem absolutament res i això és el que falta.
I si la bona notícia que avui donem és que reobre aquest túnel de Rubí, la mala és que, ara per ara, continua convocada, recordem-ho, dilluns, la vaga de maquinistes. I avui hi ha una altra reunió per intentar negociar-hi una sortida.
Serà la tercera, les dues primeres amb el ministre Óscar Puente no han servit de gaire. Si les coses no canvien, per tant, la vaga serà, però només dilluns. Dilluns, dimarts i dimecres. Hi ha serveis mínims, això sí. 2 de cada 3 trens de Rodalies i Regionals en hora punta, 1 de cada 3 la resta del dia.
I abans d'aquesta vaga, en concret demà, tindrem la manifestació convocada a Barcelona per demanar millores urgents al servei de Rodalies.
Hi ha un centenar d'associacions que hi han fet costat, que s'han adherit al manifest, que demana un canvi radical i un servei digne i fiable. Abans de la protesta, el govern ha anunciat que el servei de Rodalies continuarà sent gratuït
fins a estabilització del sistema de manera sostinguda. Per tant, els dies que calgui, perquè és evident que no podem fer pagar als usuaris el servei que en aquests moments s'està donant.
És el que anunciava al Parlament la consellera Paneque. Una cosa més de trens important, eh? L'AVE entre Madrid i Barcelona, cada trajecte durarà 25 minuts més fins al desembre.
Desembre.
Fins al desembre. Les limitacions de velocitat s'apliquen després de les protestes dels maquinistes pel mal estat a la via i ahir es va pactar que totes les línies que fan aquest servei, el trajecte durarà 25 minuts més. El que no se'ns ha dit, una vegada més, és si això implicarà que ens abarateixi una mica el preu.
Sobretot per què? És a dir, per què fins al desembre? Estem a febrer, eh? Febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre, desembre. O sigui, per què? Més de 10 mesos per posar una data. Que t'ho expliquin. I encara parlant de trens, el periòdico destaca en portada que la Guàrdia Civil rastreja 22 obres de DIF manipulades suposadament per la trama Coldo. En un dels àudios s'esmena una de les empreses que va remodelar el tram de la línia on hi va haver l'accident d'Ademuz. Els trens, doncs, són el segon tema del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb Cida Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
La redacció d'informatius. I és notícia de fa pocs minuts. El Sabadell va tenir l'any passat un 2,8% menys de beneficis en comparació al 2024. Són els resultats de l'any marcat per la fallida de l'OPA del BBVA.
L'entitat ha comunicat avui mateix un benefici net de gairebé 1.800 milions d'euros. El Sabadell atribueix la baixada de beneficis a que ha vist reduït el seu marge d'interessos en un context de tipus d'interès baixos. Així ho ha comunicat als bancs, que ahir anunciava també que Marc Armengol substituirà César González Bueno com a conseller delegat. El canvi es formalitzarà el mes de maig. Armengol actualment és primer executiu de la filial britànica TSB.
I aquests beneficis constitueixen una cara de la moneda. L'altra és que el risc de la pobresa a Catalunya ha pujat. Ara mateix és el 24,8% són 8 dècimes més que fa un any. Maria Costa.
Un de cada 4 catalans és pobre i la situació ha empitjorat per primera vegada des de la pandèmia. El 36% de les criatures menors de 16 anys viuen en una llar en risc de pobresa, una xifra que ha crescut un punt respecte a l'any passat. De fet, el 13% dels infants viuen en una situació de privació material i social severa i un 7% no poden menjar carn o peix cada 2 dies. Més dades, el 47%, pràcticament la meitat de la població, diu que té dificultats per arribar a final de mes i el 35% assegura que no té capacitat per fer front a una despesa imprevista de 900 euros. 6 de cada 10 llars han rebut almenys una prestació social el 2025, ja sigui una pensió o l'atur, unes ajudes que han permès incrementar les rendes de la família un 32%. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem molt d'aquestes dades. Hem sortit també al carrer a preguntar si els ciutadans arriben o no a final de mes.
Y estoy con problemas, claro, porque no ha entrado dinero en mi bolsa. No. Mis amigos me llaman para que les vaya a echar una mano a trabajar, a hacer una mudanza.
Claro que sí, tengo problemas para llegar a fin de mes. Mira dónde voy ahora a una empresa y a ver si consigo faena, porque vivo en una habitación. Y en la habitación a donde vivo tengo que pagarla. Si no la pago, para la calle.
Pues sí, cariño, sí que tinc problemes perquè som jubilats, els dos, i estem ajudant també els nostres fills. Que arrel del Covid tot ha anat enrere, tot han sigut deudes, i encara que ara treballin i tot, els hi costa molt arribar. Llavors nosaltres li donem una mà. Què significa? Que més d'anar un malament, anem 5.
Insistim que les dades indiquen que un de cada 4 catalans està en risc de pobresa. El govern ha hagut també d'admetre que les dades no són positives i les entitats socials reclamen més recursos a curt termini. Anem en directe ara a un dels molts menjadors socials que tenen a aquesta hora persones amb dificultats que estan ara mateix en aquesta situació. A la parròquia de Santa Anna, Barcelona, hi ha la Lara García. Lara, bon dia.
Bon dia, Ricard. Som ara mateix dins la parròquia de Santa Anna, concretament dins el pati. Aquí estan preparant esmorzars perquè a 8:45 obren portes per tothom qui ho necessiti. Els voluntaris han parat taules al voltant de tot el pati i a fora tot just ara comencen a arribar aquestes primeres persones que venen a esmorzar. S'estan fent moltíssims entrepans i tenim amb nosaltres la Neus, que és treballadora de la parròquia, i la Cristina, que és voluntària, que ara mateix estan preparant els entrepans. Neus, bon dia.
Hola, bon dia.
Quanta gent us ve aquí cada matí?
Doncs al matí d'unes 200 persones.
Què els prepareu, Cristina?
Doncs preparem entrepà de formatge, uns amb Nutella i els altres doncs amb llonganissa, una mica així el que tenim. Una mica conyina, també.
Podeu fer esmorzar per tothom qui ve o heu de posar un límit perquè us venen moltíssimes persones? 200, ens deies, Neus.
Sí, el límit són 200 persones. Hi ha vegades que no arribem a les 200 i hi ha vegades que es passen, però ens hem hagut de ficar un límit.
Quin perfil de gent ve?
Doncs una mica variat, la veritat. Tenim bastanta gent sense sostre i altra gent que sí que potser està pagant una habitació o està en cotxe o dormint on pot, però clar, no els hi arriba pels àpats.
Gràcies, Neus, gràcies, Cristina. Us deixo que estigueu preparant.
Hi ha gent que després d'agafar l'esmorzar se'n va a treballar?
Sí, sí, just m'ho acaben de dir, que hi ha gent que ve, agafa l'entrepà o esmorza i se'n va a treballar, oi que sí, Neus?
Sí, exacte.
Doncs sí, sí, hi ha molta gent que és treballadora però que no es pot permetre un esmorzar i que ve aquí a la parròquia o a dinar o a esmorzar i després se'n torna a treballar. De fet, segons xifres de l'Ajuntament de Barcelona, les persones ateses en menjadors socials han crescut exponencialment, un 20% des del 2019.
Ara hi tornarem. Gràcies, Lara. Fins ara.
Fins ara.
I el preu de l'habitatge també és un dels elements claus que expliquen que augmenti el risc de la pobresa. Així ho alerta al Matí de Catalunya Ràdio l'economista Carme Trilla, que encapçala la Fundació Habitat 3.
L'habitatge és un obstacle clau en aquesta lluita per la igualtat, en la mesura en què el règim de tinença marca diferències de costos molt significatives i que en el lloguer, que és el model que ara tenim com a majoritari de resposta pels joves i per les persones que venen de fora, té uns costos molt més elevats. I és aquí on s'ha d'incidir per aconseguir reduir les desigualtats.
En parlarem a l'Àgora del Matí amb Ferran Espada, Milà Rospera d'Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente. Amb ell també comentarem amb ells el rum-rum que va fent-se gran al voltant de la regularització dels immigrants que ha anunciat el govern espanyol.
Avui jo crec que hem forjat una aliança. Una aliança en una valoració molt positiva per part de totes les entitats i institucions També una valoració en el sentit de que...
El delegat del govern espanyol aplaudia la cimera que es va fer dimecres sobre el tema, però hi ha ajuntaments que no hi estan a favor. Alcaldes de Junts estudien seguir el model de Figueres.
Que ahir va aprovar en ple municipal una moció de rebuig a la regularització extraordinària d'immigrants. L'alcalde Jordi Masquef de Junts ha passat pel Catalunya Nit.
Quins valors pot tenir, quin coneixement de la nostra llengua, de la nostra cultura? Potser si els requisits haguessin estat una mica més durs, és a dir, no tenir la sensació de que això és el 2005 com en el moment Zapatero, que era papeles para todos, doncs potser ho haguéssim acceptat.
A poc més d'un any per les eleccions municipals i amb l'amenaça d'Aliança Catalana, altres alcaldes de Junts estarien estudiant aprovar mocions similars.
8 i 19 i serà una de les imatges del dia. Els Estats Units i l'Iran tornaran a negociar. Serà 7 mesos després dels bombardejos contra instal·lacions nuclears.
Teheran vol acotar les negociacions del programa nuclear, però Washington també hi vol abordar la limitació dels míssils convencionals que té el règim dels ayatollahs i la repressió de la població. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha recordat que els Estats Units poden recórrer a represàlies militars.
El president ha estat força clar en les seves demandes al règim iranià. La capacitat nuclear zero és una cosa sobre la qual ha estat molt explícit i vol veure si es pot arribar a un acord. Mentre les negociacions tenen lloc, recordo al règim iranià que el president té moltes opcions a la seva disposició, a més de la diplomàcia, com a comandant en cap de l'exèrcit més poderós de la història del món.
L'Iran diu que està preparat per un acord, però adverteix que un nou atac militar dels Estats Units pot desencadenar una guerra regional.
I una altra reunió, Rússia i els Estats Units acorden reprendre el diàleg militar d'alt nivell. No és menor, perquè és el primer cop que això passa en més de 4 anys. Moscou, Cristina Solies.
Els generals russos i nord-americans recuperen la comunicació. Washington assegura que servirà per evitar escalades bèl·liques. En canvi, han estat incapaços de salvar els esculls per aturar la guerra a Ucraïna. Només han acordat un nou intercanvi de 157 presoners per bàndol, que ja s'ha fet efectiu. Zelensky deixa clar que no firmaran cap acord que doni ales a Rússia per tornar-los a atacar.
És important que aquesta guerra acabi de manera que Rússia no tingui una recompensa per l'agressió. Aquest és un dels principis clau per restablir i garantir una seguretat real.
El president ucraïnès també ha anunciat que la tercera ronda de negociacions trilaterals pot tenir lloc en les properes setmanes als Estats Units. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I seguim amb una altra de les imatges que veurem avui. Avui declara Joan Gaspar pel cas Negreira. Robert Prat.
Ho fa com a testimoni. Gaspar va dirigir el club entre el 2000 i el 2003.
És normal que el Barcelona pague, no entro a quien le pague, pague coses per recibir informes que són positivos, favorables para el club. Y esto lo hace el Barça y lo hace todo el mundo.
L'expresident del Barça haurà de respondre als pagaments del club. L'exvicepresident del comitè d'àrbitres, Rossell i Bartomeu, estan investigats per aquest cas pels pagaments de 7 milions d'euros entre els anys 2001 i 2018, pagaments que la Fiscalia sospita que estan vinculats a la corrupció esportiva.
I encara relacionat amb els tribunals, avui al Matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Toni Comín. Serà després del cop de la justícia al Parlament Europeu.
Anul·lat la decisió del Parlament Europeu de retirar ara fa 5 anys la immunitat com a eurodiputats a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. L'expresident Puigdemont creu que per al Parlament Europeu és una vergonya la sentència.
I a Madrid, el Partit Popular va arxivar la denúncia per assetjament que una exregidora de Móstoles va presentar contra l'alcalde, sense citar la víctima. Així ho diu El País. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Un cas del 2023 que ha destapat aquest diari. El PSOE exigeix dimissions, però el PP tanca files amb l'alcalde i amb l'actuació de la cúpula del partit, tant de Madrid com a nivell estatal. Segons Ayuso, és un cas fabricat per perjudicar-los.
Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría, que se está hundiendo en Aragón y están utilizando, mientras Salazar está yendo al Senado, un caso fabricado contra el Partit Popular.
I just diu el PP, quan Salazar el sentíem apartat del PSOE per suposadament assetjar companyes de partit, estava compareixent al Senat. El PP reconeix que van estudiar el cas internament, no van fer res perquè no hi havia indicis i era un conflicte laboral, sense connotacions sexuals. L'expedient el tanca el partit a nivell estatal, però no va citar ni la víctima, que va acabar plegant. Segons el testimoni d'ella, sí, els va explicar que l'alcalde l'assetjava i que la va menystenir laboralment just quan el va rebutjar. Feijó creu que no hi ha res. Si troba alguna cosa, diu, la víctima ha d'anar als tribunals.
I la borrasca, Leonardo, encara no fluixa a Andalusia.
El temporal de pluja i vent ha obligat a decretar per avui una alerta de grau de perill alt o molt alt a les províncies de Cádiz, Jaén, Màlaga i Sevilla. Ahir es va haver de desallotjar completament, per perill d'esllavissades, la localitat de Grazalema, a Cádiz.
Nos han dado el aviso que tenemos que irnos y nos dirigimos a ver dónde nos alojan.
Nos van a alojar, ¿no?, por el tema del desprendimiento de las piedras.
I encara parlant del temps, Barcelona comprarà 1.000 polseres per prevenir dels cops de calor.
Són polseres que avisen quan comencen a variar les constants vitals, així la persona pot descansar abans que arribi un cop de calor. La mesura forma part d'una prova pilot que es farà amb els treballadors de Parcs i Jardins.
Tot això l'endemà d'un dia gros ahir al Teatre Lliure de Montjuïc.
Julio Manrique estrena El Barquer, un muntatge amb 19 actors sobre l'escenari i 3 actes d'una hora cadascun que aborda la violència a Irlanda del Nord als anys 80.
L'estrena del Barquer al Lliure ha estat èpica, com ho és la història que explica. Jess Butterworth en situa l'agost del 1981 a Irlanda del Nord, en plena època de Margaret Thatcher. La lluita de l'ira, la pàtria, la família, són els tres eixos d'aquesta història coral que parla de la comunitat. Manrique ha sabut crear una gran família tan versemblant que per un moment oblides que estàs veient teatre des d'una Imma Colomer al paper de tia Pat, que diu les millors sentències a les nenes protagonistes, la Bruna Armengol i la Bruna Luz, amb qui hem parlat just a acabar l'estrena.
Jo crec que ens emocionem,
sí.
I també és com que no t'ho creus, perquè haver arribat fins aquí...
Tot el treball que has fet... Sí.
Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui és divendres, això vol dir que tenim música nova.
Avui pensem en veu alta. No posis filtres al que sents. Deixa sortir per la boca el que desitges. Fem que aquesta nit sigui diferent. Avui pensem en veu alta. I ho faig així, jo només sé fer cançons.
És Vanguish, amb aquest tema que es diu Astres. És el segon i últim single abans de la sortida del seu nou EP, Galàxies. Però a banda de Manu Guix tenim també més música.
Casades, el disc que publica avui Magalí Sara, un disc on explora el matrimoni no només com a ritual festiu, sinó també com una experiència traumàtica. Els primers concerts es faran a Lleida el 22 de febrer, a Barcelona el 26 de març i a Castellà del Vallès el 25 d'abril.
I qui també treu disc avui és Laura Pausini.
Ha trigat 20 anys a publicar la segona part del seu primer recull de versions. Pausini canta autors italians com Umberto Tozzi, Zucchero, Vasco Rossi i Mina, i també inclou temes de Madonna i de veus brasileres com la banda Tribalistas i la cantant Ana Carolina.
De seguida, els esports.
Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta...
I aquest? A què es dedica?
Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés. What you want?
La veritat.
Per mi és un sí.
Lo teu no s'aprèn, es porta a l'ànima.
El nivell d'eufòria puja. Ara sí que va de debò.
El concursant que ha de seguir una setmana més eufòria és...
Qui serà el proper eliminat?
La veritat és que ha sigut molt emocionant.
Eufòria. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són minuts pels esports. Aquest vespre s'inauguren oficialment els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo.
Duraran fins al 22 de febrer a les 8 del vespre la cerimònia inaugural amb 3.000 esportistes de 90 comitès olímpics nacionals. Maria Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini posaran la música a l'estrena. I a nivell esportiu destaca especialment la presència de l'esquiadora Lindsay Vonn. Amb 41 anys vol participar-hi, tot i que s'acaba de trencar el lligament encreuat del genoll.
I avui he esquiat. Considerant com està el genoll, estable i fort, i amb ajuda d'una genollera, estic convençuda que diumenge competiré en els Jocs.
Bon, Micaela Schifrin, o el suís Marc Odemar, en esquí alpí són les estrelles d'aquesta cita olímpica. 14 esportistes catalans, un rècord, hi participen.
Se sortejaran les semifinals de la Copa de la Reina després de la golejada del Barça al Madrid 0-4.
Cata Coll, portera del Barça, diu que li agrada els clàssics com ahir, un clàssic que va ser molt escalfat.
No, està guai, no? Ja m'agrada aquesta tensió. Al final és un clàssic, és lo que mola, aquesta tensió, controlada, no?, obviamente, però a mi em pone. Entonces, me gusta, ojalá sea así y contenta.
Atlètic de Madrid, Tenerife i Badalona 0-1 al camp de la Reial, acompanyen el Barça al sorteig.
Adama Traoré i Marco Corella fan les paus després de la picabaralla d'aquest cap de setmana.
Una baralla entre jugadors del Chelsea i del West Ham. Traoré va agafar Cucurella amb els braços, el va tirar a terra com un sac de patates. Els dos van coincidir ahir al fanzone de TV3.
Un buen tipo y nada personal, solo es el calentón del partido y nada más, todo queda en el campo, no hay nada personal.
Y ara estic tranquil perquè hi ha una pantalla de per mig.
Claro, no, nunca era mi intención de esa manera. Es más, no quería realmente hacer ese artifulta.
També sorteig de la Copa Masculina de Futbol, Barça, Atlètic Club, Real Societat i Atlètic de Madrid, que va guanyar el Betis 0-5.
Ara són 9:15 i el matí arrenca pendent de... La mobilitat i les protestes dels pagesos i ramaders que avui fan marxes des de diferents punts del país fins a Barcelona per recordar i per seguir reivindicant la gran tracturada de fa 2 anys. Des de Sant Fruitós de Bages, Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia, comencen ja a arribar tractors aquí a la C-16 del Berguedà, en baixen una quinzena, tractors i alguns vehicles particulars per ajuntar-se també amb els del Bages i del Solsonès. Els d'Osona, Lluçanès i Moianès van una mica tard, se'ls ha allargat la feina a la granja, tot i que alguns volten des de les 4 de la matinada, agafant la C-17 i han quedat després de Granollers amb els pagesos del Vallès i de Girona per entrar per la Meridiana. En Jaume Prat d'Osona explica amb quina idea van a Barcelona.
Baixem a empatitzar amb la societat, no baixem a contradir amb la societat. És un dels missatges que volem baixar, empatitzar i fer pedagogia de lo necessari que creiem que és el sector primari. Perquè ja no és un problema de pagesia, és un problema de societat.
Al final, tots els pagesos de la Catalunya Central quedaran directament a la Gran Via.
Un altre punt des d'on ha sortit la columna de pagesos és des del Gironès a Vilobí d'Onyà. Laia Claret, bon dia.
Bon dia. Aquí s'hi han reunit una vintena de tractors, més a més, cotxes i furgonetes. Han sortit cap a 8:15 del matí i estan baixant per la Nacional 2 i vies secundàries. Aquests pagesos es reuniran amb els de la zona de Granollers. Aquesta columna té previst entrar a Barcelona per la Meridiana. Destí final, la Gran Via cap a les 12, davant del Departament d'Agricultura, on s'hi estaran fins diumenge després de dinar.
I tot plegat, com està afectant la circulació? Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs esperem que quedin afectades la C-17, C-16, C-35 i Nacional 2, de moment, en principi, sense gaires problemes en aquestes vies per circular.
Hi ha algun punt vermell destacat?
Sí, la C-60, Argentona cap a Granollers. De moment, 6 quilòmetres ara de retenció per obres, que afecten també ja la C-32 a Mataró i també la B-24 a Vallirana, on s'està regulant el trànsit al túnel.
Hi ha algun punt taronja?
A2, B-23, també nus de la Trinitat, però avui són cues bastant més curtes, amb aturades molt, molt puntuals, i també les rondes, però en sentit Llobregat.
I mentrestant, també les rodalies encara arrosseguen alguns problemes. Joan Vilaplana, bon dia.
Bon dia. Grans trets. Avui tenim 9 línies de rodalies amb trams que superen per carretera, un menys que ahir, però avui també tenim aquesta nova interrupció a la R4 entre Martorell i l'Hospitalet a causa d'aquest terraplè defectuós a les obres de soterrament de la via a Sant Feliu. Aquest matí, Rodalies de Catalunya ha informat que a causa de les limitacions de velocitat que s'apliquen a la xarxa poden haver-hi canvis en les freqüències de pas i ho concretaven en els casos de la R2 Sud i la R11, amb demores que poden rondar els 20 minuts de mitjana. També avisen de possibles retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid a causa de les limitacions de velocitat. No hi ha afectacions als transports de Barcelona ni tampoc als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
I aquest matí també estarem pendents de reunions. Avui a Madrid segueixen per tercer dia les converses per intentar evitar, recordem, la vaga de maquinistes que afectaria dilluns i alguns dies de la setmana vinent. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
Sí, tercera reunió consecutiva amb el ministre Puente al capdavant. Els maquinistes no cedeixen i mantenen la protesta que pot complicar encara més el funcionament del ferrocarril durant 3 dies, dilluns, dimarts i dimecres de la setmana vinent. La vaga és a Catalunya, però també a la resta de l'Estat. Per si de cas, ja s'han establert serveis mínims a Catalunya. 2 de cada trens de Rodalies i regionals estarien funcionant en hora repunta un de cada tres la resta del dia.
De seguida parlarem de pagesia amb el conseller Òscar Ordeig, però també de què més parlarem avui, Sílvia Solanes?
Doncs parlarem de pobresa, de com creix la població de risc de pobresa, i ho farem amb la secretària general de Càritas. També parlarem amb Toni Comini, com cada divendres el dilema. Avui, si també s'haurien de regular les xarxes als adults.
Avui a l'Àgora del matí, d'aquí a pocs minuts, tindrem Ferran Espada, Milagros Perdoliva, Jordi Cominal i Arturo Puente.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
Avui un dia de sol.
Sí, majoritàriament sí. És veritat que queden alguns bancs de boira o restes de núvols al Pirineu, però aniran marxant, s'imposarà el sol, el vent que encara bufa anirà perdent força i a la tarda podríem tenir alguns ruixats, aquests típics de tarda al nord de les comarques de Girona. Llavors sí que aquest vespre nit arriba un frontet que deixarà algunes precipitacions només a l'oest de Catalunya, amb una cota neu al voltant dels 1.200 metres. Demà dissabte, en general, un dia de sol també, però a la tarda vespre arriba un altre front, en realitat és la borrasca Marta, que s'acosta, ens creuarà la nit de dissabte a diumenge, deixarà pluja a bona part de Catalunya i diumenge matí podien quedar les escorrialles amb restes d'algun ruixat al nord-est, però en general un dia amb núvols i clarianes.
Calçotaires. A bon preu i esclat fem festa grossa. Ho tenim tot a punt. Calçots de Valls, carxofes del Prat de Llobregat i del Delta de l'Ebre, carn de proximitat de granges catalanes i lots d'estalvi per gaudir d'una bona calçotada al millor preu. Vine a bon preu i esclat o demana-ho a bon preu esclat online i encén les brases.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dijous passen a les curses LGBTIQ i més, doncs a lletres, era transcorren. Avui divendres, un Enigmàrius nutritiu. Dibuixa un llegum. De 5 lletres. Dibuixa un llegum. 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Amb la gamma de vehicles per a professionals de Peugeot, estem llestos per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional, gaudiràs de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Consulta la teva oferta a Peugeot.es.
Peugeot.
012, la millor resposta.
Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio.
Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
d'Atena, l'Hospitalet de Llobregat, Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl, un quilo de llagostins cuits per 7,99. T'estalvies un 19%. I pack de 12 burger mint mixtes per 6,99. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
Helena Gadel, Estrella Morente i Pilar Eyre a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Nova York t'espera. Viu la ciutat on el món s'uneix per jugar. Gaudeix de 5 dies a Manhattan en hotel 4 estrelles amb vol directe d'Iberia i trasllats inclosos per només 795 euros. Consulta les condicions. No esperis més i viatja fins a la Gran Poma amb Viatges al Corte Inglés.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprevo t'oferim més de 1.500 productes d'Eroski a preus bons sempre. Com la bossa de taronges Eroski de 3 quilos per només 3,75 euros. El quilo et surt a 1,25 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprevo, així de bo.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Un altre cop regales flors que s'assequen en 3 dies? Regala moments que duren per sempre, com escoltar la vostra cançó en un tros d'altaveu, veure una peli romàntica en una tele nova o enviar-li les teves millors fotos al seu mòbil nou. Inspira't amb Tecnolovers a MediaMark.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Explica, explica, què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat. Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Aura del matí de Catalunya Ràdio amb el director de Públic Ferran Espada, amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb el periodista del Diario Punès Arturo Puente i amb l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cominal.
I de què hem parlat fins ara fora de l'Àgora?
Tenen moltes coses a dir, moltíssimes d'aquesta enquesta que detecta un repunt de la pobresa a casa nostra, de seguida ho comentarem, però també s'ha fet una mica pluja d'idees per ajudar el Ferran a anar a Madrid la setmana que ve.
Perquè has d'anar a Madrid i no saps com arribar-hi.
No, no, tinc idea, no tinc idea de quin mitjà de transport ha de fer servir.
Sí, amb el poble hem optat la bicicleta, arribaré abans.
Has d'agafar un taxi i anar a l'aeroport. És l'única solució ara mateix per desplaçar-te.
Aquí hem arribat a la conclusió.
Veus?
Però em fa molta mandra.
Ja, ja. Són les 8:41, com dèiem, és una de les notícies del dia. Un de cada quatre catalans viu en risc de pobresa o exclusió social, segons l'enquesta de condicions de vida de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Analitzava tres realitats molt tangibles. Una és la pobresa monetària, l'altra és la privació material i social i l'altra és la baixa intensitat laboral. I atenció, perquè les dades no s'acaben aquí, perquè més d'un 40% diuen que tenen dificultats per arribar a finals de mes. La situació afecta a la cobertura de necessitats per tant bàsiques com el menjar i per això cada dia moltes persones han de recórrer a iniciatives solidàries. Anem en directe ara mateix a un dels molts menjadors socials que atenen persones amb dificultats i que en aquesta hora donen esmorzars. Per exemple, la parròquia de Santa Ana de Barcelona. Lara García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, Ricard, aquí ara mateix han començat fa uns minuts a donar esmorzars a totes aquestes persones que ho necessiten. En total, aquest matí passaran per aquí unes 200 persones, com cada dia. Ara hi deu haver-hi aproximadament un centenar assegudes en taules que van passant i van agafant els entrepans i l'esmorzar que els preparen els voluntaris. I tenim aquí nosaltres en Peyu Sánchez, que és el rector de la parròquia de Santa Ana. Peyu, bon dia.
Bon dia. Aquí un dia fred, però avui no plou i això és una bona notícia per a les persones del carrer.
Aquí, a banda de fer els esmorzars, també feu dinars, feu sopars. Quanta gent passa per aquí a la parròquia en tot el dia?
Bé, persones diferents cada dia, unes 450 persones. A l'esmorzar, 210 persones. Al dinar, 150. Al sopar, 170 persones de mitjana.
Teniu capacitat per totes aquestes persones? Heu de posar límits?
Sí, sí. O sigui, nosaltres en aquest moment fem entrevistes socials per acompanyar a les persones i valorem les persones amb màxima vulnerabilitat. És a dir, la preferència dels més joves, la preferència dels que estan dormint directament al carrer, la preferència de dones en situació de màxima vulnerabilitat. Llavors, fem priorització d'aquest tipus de situacions.
Quins altres serveis oferiu a banda dels àpats?
O sigui, bé, la nostra opció és un acompanyament integral de les persones. Tenim la tasca de salut, un equip de metges que fa la situació de salut de cadascú. Després fem l'acompanyament psicològic, sobretot perquè estar al carrer significa també molt d'estrès, no? I patiment, i llavors fem contenció psicològica i psiquiàtrica. Després també fem el que és orientació laboral. Ara també amb la regulació s'han obert portes per a molts dels estrangers que estan al carrer de tenir almenys una sortida. Després també fem el que és l'acompanyament social en la direcció de veure què ajudes o situacions de documentació que s'ha de millorar, no?
Avui nosaltres estem donant dades de creixement de la pobresa a Catalunya. Vostès des d'aquí han notat aquest increment de la pobresa?
Sí, sí, o sigui, la desigualtat cada vegada és més gran i les persones que estan en l'últim grau són més, no? I per a nosaltres assistim cada dia de primera mà a una experiència de molt de patiment, no? Perquè al darrere de la pobresa no és únicament l'economia, no? Sinó que és la dificultat de sobreviure en una ciutat que se va fent inhòspita.
I parlava abans amb alguns voluntaris, em deien que fan falta més recursos, més rentadores, més dutxes. Què opina vostè?
Sí, sí, o sigui, en aquest moment tot el que sigui ajuda per a treure endavant unes altres necessitats, no? Perquè ara, per exemple, tenim moltes necessitats de més documentació per a les persones que arriben, perquè ara és possible. Necessitem també formació per a les persones per a incorporar-se al mercat de treball. O sigui, les necessitats són grans i penso que l'administració encara no dona suficients respostes a una pobresa que avui necessita treballar la igualtat.
Peyu Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
També bé, que ara aquí hem pogut parlar...
Sí, no, el que deies abans també en la connexió que hem fet a les 8 del matí, que aquí hi ha persones que venen que després se'n van a treballar, o sigui, que no poden esmorzar, però també venen a buscar l'esmorzar aquí i després se'n van a treballar.
Exacte, això mateix et volia dir ara perquè hem pogut parlar amb alguns d'ells. És el cas, per exemple, de l'Elisabet i el seu marit, el David, que venen aquí a les 8:30, 2:15 en punt, mengen en 5 minuts i marxen ràpid a treballar cuidant una parella d'avis. Són dues persones, un matrimoni que ve del Perú i no té diners per doncs, poder-se pagar els seus àpats i venen aquí a fer els esmorzars i els dinars a la parròquia. Hem parlat amb l'Elisabet, escoltem-la.
Yo cuido a dos abuelitos, que le doy todo mi cariño, ¿no? Y bueno, como bueno, me accidenté ahí y estoy a la espera, dice que me van a operar, pero no me llaman todavía. ¿Qué me queda? Esperar nada más.
Doncs Elisabet i el seu marit, que venen aquí, esmorzen en 5 minuts i marxen ràpid. Hi ha moltíssimes més persones amb aquest perfil, treballadors que venen a esmorzar. El que passa és que hem intentat parlar amb ells i ens expliquen que no volen parlar, no volen posar la seva veu a la ràdio perquè els fa inclús vergonya que alguns familiars o coneguts seus sàpiguen que han de venir a un menjador social doncs, a fer els àpats.
Gràcies, Lara.
A vosaltres.
Ens acompanya també a l'Àgora avui el Sergio Porcel, que és el cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut Metròpoli. Què tal, Sergio? Bon dia.
Bon dia.
Mira, vam sortir al carrer, just hem sortit al carrer, a preguntar als ciutadans que ens trobàvem si arriben o no a finals de mes. Ens han dit això.
Pues sí, cariño, sí que tinc problemes perquè som jubilats, els dos, i estem ajudant també els nostres fills, que arrel del Covid tot ha anat enrere, tot han sigut deudes, i encara que ara treballin i tot, els hi costa molt arribar. Llavors nosaltres li donem una mà. Què significa? Que més d'anar un malament, anem 5.
Treus de sortir i, bueno, tires en el que pots.
I ja està, jo tinc una nena petita i una altra gran. La meva dona treballa, però anem justet i estem pagant moltes coses.
Per exemple, la nena, en compte de comprar-li una roba de 15 euros o 20 euros, li ha de comprar una roba de 10 euros.
Doncs aquesta és la realitat de moltes famílies. És un moment preocupant, Sergio?
Bueno, sí, realment, bueno, precisament una de les entrevistades ho comentava, no? Arrel de la Covid, de la pandèmia, el que estem veient és un patró una mica atípic, perquè sí que és veritat que hi ha un cicle econòmic expansiu, de creixement econòmic, l'atur està a nivells d'abans de la gran recessió del 2008, les rendes s'estan incrementant, però en canvi veiem com la privació material, la dificultat per cobrir necessitats bàsiques, està augmentant, no? Està a uns nivells que no s'acaben de reduir des de la pandèmia.
Clar, les dades macroeconòmiques sempre ho diem, no? I de fet ho diu Pedro Sánchez tot el dia, que Espanya va com una moto, no? I mires les dades i dius, sí, són bones dades, però al final la gent diu, escolta, la meva butxaca no és així, tinc molts problemes per arribar a finals de mes. Avui estem parlant de tracturades, ara en parlarem dels pagesos. Veiem com hi ha molts sectors molt sensibles. La sanitat, per exemple, hi ha vagues convocades. L'educació també hi ha vagues convocades. Per tant, estem veient en què hi ha uns serveis socials molt tensionats, no? I que no donen resposta, segurament, a aquesta frustració de molta gent que treballa, ho sentíem ara, i no arriba a final de mes.
Sí, sí, sí. Bé, o sigui, realment el problema principal, jo diria, està en el cost de la vida, no? Si, realment sí que les dades, no?, que acaben de publicar-se, el que mostren és que realment les rendes familiars s'estan incrementant, però les rendes baixes no s'estan incrementant al ritme que ho fan les rendes més altes, no? I a més, pues, el cost de la vida, o sigui, sobretot l'habitatge, aquest període d'inflació econòmica que hem viscut també en temes energètics, en temes d'aliments, pues, fa que aquest increment de renda, pues, no sigui suficient com per acabar de cobrir necessitats.
El que defensa la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, és que l'augment de la renda mitjana és una bona notícia. N'hi ha prou perquè això se soluciona, diguéssim, si el cost de la vida continua pujant?
No, clarament no, no? Clar, hi ha un tema que és el tema de l'habitatge, és fonamental, no? L'habitatge està, diguem-ne, sostraent renda o sigui, a uns nivells molt, molt, molt importants, no? Sobretot de població llogatera, no? Però que és un segment cada cop més gran, no? Per tant, no n'hi ha prou en incrementar la renda, no? Sinó que hi ha d'altres problemes, com, per exemple, l'habitatge, millorar el sistema de garantia de rendes, que ara podem entrar, no? Hi ha una manca de protecció a la infància molt important en el nostre sistema de garantia de rendes, en el nostre estat del benestar, i, per tant, hi ha elements per fer més enllà de la millora de renda, no?
De fet, un altre factor clau d'aquesta desigualtat, veient-ho, és la nacionalitat, perquè gairebé la meitat dels estrangers estan en risc de pobresa a Catalunya i només un 17% dels que tenen nacionalitat espanyola. Creus que la regularització, per exemple, anunciada pel govern espanyol, això pot ajudar a compensar aquesta tendència?
Sí, correcte. O sigui, això és molt important, no? Jo crec que avui dia no podem entendre els nivells de pobresa que tenim sense tenir en compte el fenomen migratori internacional, no? I aquestes dades són molt rellevants, no? O sigui, la meitat de la població d'origen migrant està en risc de pobresa. Però no només això, sinó que ara mateix a l'àrea metropolitana de Barcelona, per exemple, més de la meitat de la població pobra és d'origen migrant, no? Per tant, el que està passant és que la població migrant està guanyant pes demogràfic i està en unes situacions, bueno, amb una desigualtat molt important respecte als autòctons, no? I per tant, la desigualtat cada cop s'explica més per aquest eix d'autòcton migrant, no? I això és molt perillós, no? I evidentment la regulació pues ajuda, no? Ajuda pues, això, a millorar condicions laborals, a tenir més accés a prestacions, etc.
Ferran.
Sí, si no recordo malament, va ser Nicolas Sarkozy, l'expresident de França, que ha acabat a la presó. Qui amb la crisi financera va dir que calia refundar el capitalisme. Bueno, pues, el capitalisme s'ha refundat, però no de la millor manera possible. És a dir, tenim un sistema econòmic que és el que és i que alguns defensen aferrissadament, que és un sistema capitalista on ha derivat cap a l'acumulació de capitals.
És a dir, no n'hi ha prou amb que l'economia vagi bé. Per molt que guanyis, sempre seràs pobre, perquè el que guanyes més, o si no tens feina, si trobes feina, se'n va a una acumulació de capital constant. Per tant, si no es posa límits a les acumulacions de capitals, tots els beneficis, tot el repartiment de riquesa que la bona activitat econòmica pot generar per si sola, no serveix per eliminar la pobresa. Poso tres exemples claríssims. Es parla de l'habitatge com si fos un problema aïllat i un problema concret. No, no. L'habitatge forma part de l'acumulació de capitals. Vale? És a dir, hi ha una especulació que fa que si tu, una parella, cobra 1.500 euros cadascú, estaven a l'atur, han trobat feina, estan contentíssims, 1.500 euros avui en dia, doncs és un sou que és majoritari, diguéssim, no és un sou excepcional, i evidentment n'hi ha que estan molt per sota. Si tu has d'entregar algú que acumula capital perquè és rendista 1.500 euros, és a dir, el 50% dels ingressos de la família, doncs amb la resta de 1.500 euros probablement sí, com a mínim algun àpat hauràs d'anar a buscar, perquè quan pagues tota la resta no et queda diners per tirar endavant una família. Però això no és perquè perquè sigui una situació aïllada, no? Això és perquè hi ha precarietat en el laboral i acumulació de capitals. Algú es queda tots aquests diners. Ara parlàvem dels pagesos. Escolta'm, parlàvem abans d'obrir micros de que la fruita, tots els
olis
s'estan incrementant, però els pagesos ara passaran per aquí davant a la Diagonal a protestar perquè estan desesperats, no arriben a final de mes. Qui es queda tot aquest diner? Bueno, doncs acumulació de capital, la gran distribució comercial. Parlem de la gran distribució comercial? O sigui, parlem perquè algú ha d'anar a un menjador social a esmorzar i després anar-se'n a treballar i no pot anar a comprar? Vull dir, parlem de l'especulació que hi ha amb els aliments? Perquè els aliments han acabat a la borsa? A futurs? Parlem dels subministraments energètics? Parlem dels beneficis multimilionaris de les companyies energètiques que alguns defensen aferrissadament quan se'ls vol posar un petit impost i voten que no al Congrés?
Jordi, Milagros i Arturo.
Si no m'equivoco, el llindar que fixa la pobresa, hi ha diferents maneres d'analitzar-ho, però per fer-ho ràpid i sense la veu de l'expert, diguéssim, si no em corregeixes, però és bàsicament dir qui pot o no assumir els costos bàsics de viure. I també hi ha una altra dada, que és dir qui està per sota de aproximadament el 60% de la mitjana d'ingressos. ¿Vale? Aquí hi ha una opció. En algunes coses que ha dit el Ferran jo hi podria estar d'acord. Però hi ha l'opció de dir refundem-ho tot perquè tot això està a punt de petar, cosa que podria estar-hi també en part d'acord. L'altra és dir, escolta, davant d'aquestes necessitats que estem analitzant bastant bé, quins són els problemes més importants que fixen aquesta problemàtica, jo instaria a dir busquem acords. És a dir, l'habitatge és un problema, és un greu problema. El preu de l'energia és un problema? És un greu problema. Els sous baixos i mitjans, que són baixos, és un greu problema? És un greu problema.
Però perquè és extractivista de rendes, Jordi. D'acord,
un moment.
Perquè es queda la renda de la gent, que llavors no pot anar a comprar menjar.
Escolta'm, però jo en la mesura de... Perquè també volia dir una cosa que ara em permets dir-ho. És a dir, no només és un tema d'arribar econòmicament a final de mes. És que, si no arribes a final de mes, hi ha un punt d'aïllament social, hi ha un punt de poc desenvolupament d'algunes habilitats d'integració cognitives, de socialització, etc. És a dir, no només és un problema d'arribar a final de mes, sinó que el que no arriba a final de mes pot acabar tinguent problemes de salut, problemes de socialització, educatius, la canalla...
Hospital, sí.
És a dir, per tant, aquí és un tema social. Llavors, jo, en aquest sentit, més que acusar qui té algunes responsabilitats, que, com sempre, quan és sistèmic, crec que molta gent té responsabilitats, uns més que d'altres, crec que si som capaços d'identificar l'habitatge, els sous, els subministraments, sí que hi ha marges per acords. Val? Llavors, per exemple, jo ho diré sempre, fer pagar la crisi de l'habitatge als privats, i aquí sempre diferencio entre el petit propietari de dues o tres i els grans fons voltor, vale? És molt diferent... no s'ha de fer pagar a la societat. Això ho ha d'assumir l'Estat. Jo defenso això. L'Estat ha de posar diners perquè això sigui un dret, sigui fer feent. Un possible exemple, per dir coses que poden generar debat. Acceptar que hi pugui haver gent que ha agafat l'habitatge com un element d'estalvi i que en vol treure rendibilitat, però jo crec que ens podríem començar a atrevir a fixar quina és la rendibilitat màxima que se'n pot treure. És a dir...
Mira,
no?
Aquí, pues,
vale. És a dir...
Avui, Jordi...
S'anem acostant.
Hi ha gent que té dret a tenir pisos i intentar treure una rendibilitat? Jo defensaré sempre que sí. Vale? Ara, ha de treure una rendibilitat del 40% quan els bancs et donen un 2%, quan invertir en empreses et donen un 10 o un 15%.
Molt bé, vale, molt bé.
Doncs escolta, jo crec que això ens evita fer la revolució i cancel·lar-nos-ho tot.
Bueno,
al mateix temps,
continuarem la revolució, però... Mentre arriba...
Empresaris, tenen algunes demandes molt sovint a partir de determinades visions molt més de l'administració pública funcionarial que de la vida econòmica real? Sí.
Això és la revolució. Això és el que estàs dient?
A canvi d'això...
Això ja és la revolució.
A canvi d'això, podríem demanar
Jordi,
que pugessin els
ous. Havies de venir a portar, no a transformar-te en ells.
Jordi, combinar el revolució.
La diferència és brutal.
Això ha estat bé, Ricard.
Hi ha una cosa que jo sí que defenso.
Un moment.
Posaré una mica més difícil.
Si posem l'accent en qui és la culpa, i tot el i estem dient aquests caca, o si intentem posar l'accent en què podem solucionar. I ara ja ho dic, jo crec que es demanen coses als empresaris que no tenen molt sentit, a canvi de negociar coses que no han tingut massa sentit, crec que se'ls podria començar a dir, sobretot, que els salaris baixos i mitjos han de pujar, perquè això ajuda a la productivitat del país, i pujar la productivitat ajuda la gent que genera economia, és a dir, els empresaris. I, per altra banda, un discurs institucional que acusa el privat d'intentar fer negoci i, en canvi, manté el sistema bancari, el sistema de les grans energètiques, intocable. I aquí sí que estic d'acord en fer la revolució.
Bueno, intocable.
Perquè és un escàndol determinades coses.
Però es va plantejar un impost a les grans energètiques per part del govern espanyol, en aquest cas, i van ser els partits de la dreta, PP, Vox i Junts, que van vetar-ho,
Ferran, recordo que jo tinc opinió pròpia, no vinc en nom de cap partit.
Sí, d'acord. Però que vull dir que intocable, no.
Intocable. Crec que s'hauria d'apreciar quan algú discrepa una mica, però...
No, Jordi, però dic que s'ha intentat que no fos intocable.
Jo estic molt contenta que ens anem acostant.